A partir d'ara, comença Zen Digital.
Bueno, assistem una vegada més en Zen Digital. Benvingut, Joan.
Benvingut, Sergi.
Assistem i, com sempre, comencem amb algunes notícies curioses o preguntes que, que llance. A veure avui què vaig a dir-te. Bueno, vaig a fer-te alguna curiositat. Per exemple, eres aficionat als videojocs?
No,
ha jugat alguna volta?
Sí que he jugat, però Quake, aquell de fa temps, i allò era... Però últimament no... Sí que en tinc a casa, que ara no està a casa, que sí que és aficionat a les carreres i això, i aquell sí que... Però jo no, jo em vaig desaficionar, no sé per què, això no sé el motiu.
Bueno, doncs n'hi ha un joc que es considera que és el primer videojoc de la història, que es diu Pong. No sonava el Pong?
Home. Ui, blanc, blanc i negre.
Això vol dir que...
Ja tens una...
Bueno, pues el Pong... Tu creus que va ser el primer de la història? Realment el Pong, no sé, per aquell que no el conegues, com sinó de... Com unes...
Sí, xicoteres. Quan jugàvem a ping-pong, una piloteta, dos... barretes, i puges o baixes la barreta i després la piloteta vas pegant-li. Sí, això jo trobo que ho coneixen.
Pues el diré que anteriorment ahir se va anyaure uno, vale? I es diu que en 1957 ja va anyaure un físic aficionat al pinball també, que va crear un joc que es deia Tennis for Two. El que passa és que no va tindre tant d'èxit com el Pong, per al qui el tinga com a fetitxe i considere que és el primer de la història, no està considerat com el primer. Vaig veure encara algun antes, passa que jo no l'he vist. Jo tinc que buscar i tinc que...
Tu no has jugat mai al
Pong? Sí, però l'altre no. I jo considerava que havia jugat el primer de tots, però no, encara n'hi havia un antes. I una altra notícia, el diré, va, anem a una altra. Si sabeu que sempre són així a curtetes, per exemple, tu em diries que els Mac no tenen virus? És veritat això, aquesta notícia?
A veure.
No sé, tu què en dius?
Virus poden tindre tots, ara que s'afecta d'una manera o d'una altra, és una altra cosa diferent. El Mac, estar basat en un altre sistema operatiu, suposa que en un altre... Bueno, el sistema operatiu troba que és diferent, no? Estava basat en un sistema també...
Sí, bueno, les bases d'Apple en els sistemes, bueno, sí que és veritat que la creació del sistema operatiu és diferent a, per exemple, la de Windows, però sabem que té una base completament idèntica a Linux en un terminal igual que
Linux. DAO. Sí que entenen,
molt bé. Bueno, no hi ha ningú sistema que siga invulnerable, eh? No existeix ningú sistema invulnerable. Això per a tots que creuen que...
Jo trobo que és virus sobre...
Sí, moratos som...
Per voler provar més de lo que toca.
Moratos som quasi més virus que el propi sistema. Però bueno, realment és este fals mito al respecte ve per campanyes de màrqueting que sabeu que són fantàstiques, anem a dir, perquè Apple sabeu que en màrqueting és un dels reis del màrqueting, perquè mos ven mòbils a 1.500 euros quan possiblement
bueno,
econòmicament no es valen, però bueno, són bons dispositius, però que poden ser atacats com qualsevol altre, i de fet han sigut vulnerats com qualsevol altre sistemes Mac o sistemes d'Helios d'Apple o qualsevol altre sistema que vulgueu imaginar. Em dona igual el que siga, no és ara per
acabar-se assenyant
Apple.
Sergi, és que uns estan més protegits que altres. Per això Windows s'ha basat en la filosofia Linux per implementar el seu sistema, que ja va el sistema a part, o sigui, va protegit.
Efectivament, sí, sí. Efectivament han millorat tots en la seguretat i un dels primers que es va centrar en la seguretat va ser Apple i això és la realitat. I per això pues, pareixia que fora més difícil d'atacar-li, almenys per, sí, per persones basat, inexpertes. No? Però quan són persones expertes pues, poden arribar.
Però basat tot en Linux. Eh?
Sí, sí,
per
sí,
això
sí.
Els servidors tots funcionen en Linux. Bé, bueno, tots, la gran majoria. També va ser el Windows NT, que era... que també era per servidors, però servidors, la gran majoria, Linux.
I, bueno, la tercera per acabar. Els cables HDMI, ja veus que són diferents cada una, són millors contra més cars són, si són, si tenen un extra de pantallament, o no sé, o,
suposa que n'hi ha
o connexions xapades en or...
Varios tipus, no?
Sí, sí, n'hi ha varios tipus i bueno, si es fixeu en els cables HDMI, n'hi ha uns que tenen les puntetes, el que són els connectors, són així en color plata i n'hi ha uns que estan banyats en or, són així com sí, color, sí. Color or, i després pues, tenen potser un blindatge extra, ¿vale? que estan per dins blindatge, o a voltes es veuen més grossos o menys grossos, no sé, què penses, si tenen aquestes qualitats extra... són millors que...
Si
que
estan els... més apantallats, sobre estaran més protegits contra les interferències. Però jo trobo que de comunicació...
O sigui, milloraria la imatge que veiem amb un cable... Aquesta seria la pregunta, no? Amb un cable...
No, la imatge jo trobo que seria la mateixa. No, millora les interferències, però l'altre no crec que...
No, pues efectivament, avui no me'n falles ni una, però efectivament és així.
No,
això és un bon coneixement de la causa i efectivament és així, perquè la imatge depèn de l'aparell en el que està reproduint-se i no seria el cable el que la gestionaria, però sí que és veritat que aquest tipus de circumstàncies pues sí que le milloren la transferència i la velocitat de transferència, val? Però és, diguem que a voltes, en molts casos, imperceptible. Jo, de totes maneres, he tingut millors experiències en els cables banyats d'or, en els connectors banyats d'or, que són un poc més cars, no estem parlant de diferències altíssimes, sí que en els banyats en plata. Per exemple, he tingut més problemes de transferència amb uns que en altres, però que la qualitat de la imatge que anem a veure no seria per el cable, sinó que...
Quin és millor conductor, l'or o la plata? O el... cobre.
Jo trobo que l'or en este cas, però tu em diràs que en general la plata, no? Possiblement.
La plata, el cobre és...
El cobre estem gastant-lo per a de sempre, per a lo que són les comunicacions i ha sigut molt utilitzat fins que ara arriba la fibra òptica, però tot ho gastem en cobre quan fem les...
Sí, però tots els sistemes en els cablejats llargs que van transoceànics van en fibra, gastar coure seria
ara seria impensable.
És una altra història. Ja bueno, pues,
tallem ara sí un momentet i tornem ara de seguida en el programa. Gràcies.
Cent Digital entra al tema, els sensors.
Benvinguts a Cent Digital, programa de ràdio que explorem últimes novetats, avanços tecnològics. Avui dedicarem l'espai al fascinant món de sensors. L'espai que durarà, suposem, alguns capítols, no, Sergi?
Sí, bueno, ja vam començar a parlar un poquiu sobre això i avui anem a adentrar-nos en este món interessantíssim de sensors.
Sensors tant digitals com analògics. A nosaltres, bueno, Sergi anirà responent a algunes preguntetes que aniré fent-li. Faré de...
Oh, sí, estava tot el toc a tu.
A veure què és. Bueno, comencem amb una pregunta bàsica, Sergi. Què són exactament els sensors i quina és la seva funció principal?
Bueno, bé. Comences fort, tu m'apretes ja de...
De primer ja anem apretant.
Bé, bueno, pues l'electrònic és un dispositiu que converteix una magnitud física, vale, com per exemple la temperatura, la llum o la pressió, en una senyal elèctrica. I la seva funció principal seria capturar i mesurar aquestes magnituds per a fins d'anàlisi, control o monitoratge. Vale? Els sensors diguem que són el vincle entre el món físic i el món digital.
Molt bé, molt bona explicació. Quines són les diferències entre sensors digitals i analògics?
Bueno, hi ha una diferència que diríem clau, vale, en aquest tipus, en com els sensors processen i transmeten les dades. Un sensor electrònic analògic, vale, genera una senyal de sortida proporcional i continua a la magnitud mesurada, vale? Mentre que el digital converteix la senyal en format digital, vale? Com sempre hem parlat, doncs, i així en sent digital, a més, ceros i uns.
Molt bé, ben explicat. Una altra pregunteta. Quines són algunes de les aplicacions més comunes de sensors on van més aplicats?
Bueno, pues la veritat és que l'altre dia comentàvem en el programa així un poc més àmpliament que són utilitzats en molts àmbits. O sigui, realment els tenim en pràcticament tots els camps i parlem d'alguns d'ells. No? Tenim, per exemple, sensors de temperatura que s'utilitzen en els termostats i sistemes de control climàtic o sensors de llum, vale, que, per exemple, són claus en les càmeres fotogràfiques, en dispositius d'il·luminació automàtica, o també, per exemple, hi ha sensors de proximitat, val? Per que gastem en els dispositius mòbils per a detectar, per exemple, la presència d'un usuari o en els cotxes quan estem aparcant. Bueno, hi ha infinitat, ja parlàvem l'altre dia així més extensament, però hi ha molts. Sí.
El món domòtic, no? Seria més...
El món domòtic és el que habitualment es veu més clarament perquè el gastem habitualment, però... No,
això bueno, ja més endavant trobo que parlarem també d'aquest món.
Correcte, sí.
Vale, pues una altra. Com es desenvolupen i dissenyen aquests sensors?
Per al desenvolupament i disseny implica una combinació de coneixements en enginyeria electrònica, física i també en programació. Vale? Requereix coneixements avançats en aquests camps i requereix molta investigació i dissenys meticulosos. Vale? N'hi ha que buscar dissenys que s'adecuen a cada circumstància per a crear dispositius eficaços i precisos. A més, les tecnologies avançades com la nanotecnologia i els materials especialitzats pues, també juguen papers claus en l'evolució de sensors.
Sí, la nanotecnologia està ahí present en aquest camp moltíssim per fer mòbils i tot això és...
És molt, molt important, el que cada volta siguin més menuts i poder-los utilitzar en els dispositius i que capien pues, no tinguin que ser... voluminosos, no?
Abans eren voluminosos, bueno.
I ara pues, imagineu-se quants mos caben en un mòbil, no? Que ja diuen l'altre dia, infinitat sí. de sensors que portem dins d'un mòbil en un tamany pues, irrisori.
Bueno, podries donar-nos un exemple concret com es crea i s'utilitza un sensor?
Per exemple,
pregunteta i...
sí, un exemple, bueno, sí, no, per, més que tot, per, com es crearia, pues sí, però sí, sí, per exemple, no sé, un sensor de temperatura digital, val? Pues, per a començar, pues, tenien que determinar el principi de funcionament, vale? com per exemple, utilitzar una resistència que varia en la temperatura. Després s'hauria de dissenyar un circuit electrònic que convertiria aquesta resistència en una senyal digital. Vale? Ja podríem rebre senyals digitals. A continuació, el que realitzaria seria el procés de fabricació, vale? Que implica la creació del, diguem en aquest cas, el substrat de silici, vale? I la disposició de capes fines de material en aquest cas pues, s'incluiria òxid d'alumini i òxid de silici. Val? I aquestes capes serien utilitzades per a fabricar els transistors. Bueno, pues, són aquests components que acabem d'escoltar diguem que són els més habituals per a fabricar els sensors. com hem dit, òxid d'alumini i òxid de silici, val? són els més comuns. I ja, pues, després d'esta fabricació, que ja tenim l'aparell, pues, n'hi hauria que fer una sèrie de proves per a veure que el sensor complix, no? en les especificacions, la precisió i la temperatura. No? Aquests sensors poden ser encapsulats en un paquet que per a protegir els components, no? i facilita la connexió de circuits. O sigui que n'hi ha un primer pas que determines com va funcionar el sensor, després la creació, diguem, del sensor amb els components adequats, i després ja fabricar-lo. I aquesta fabricació en sèrie, pues, depèn també de aquestes proves que antes han fet per a determinar que realment funciona correctament i ja, pues, adequar-lo, no? al mercat, donar-li una... No sé,
on té que anar ubicant.
Sí, depèn d'on vulguis col·locar-lo, pues, donar-li una... fer-lo d'una manera visual que sigui atractiu per al...
Si té que ser, si té que anar en cor.
Si al final és més menudet i el que va a comprar-lo, pues, va a utilitzar-lo en determinats aparells, pues, que sigui un sensor que va a cabre bé en aquests aparells que va a utilitzar el reste de les empreses que l'adquirisquen.
Vale, molt bé. Està bona la...
Home, oi, ja me l'havies ahí...
posar i...
Ben... Clar, no, em venia de rebot, em venia així un poc de sopetó, però
bé, sí, bé. Sí. Quins són els reptes actuals en el cap de sensors? Veure, ahí...
Bueno, en els sensors hi ha molt de repte perquè està ahí en continu desenvolupament, no? Però diguem que és, bueno, un dels més importants és la miniaturització, ¿vale? Perquè cada volta... busquem dispositius...
Que és el que parlàvem antes, no? La nanotecnologia i...
Sí, que siguin més menuts i la nanotecnologia, pues, en això ajuda moltíssim, no? També es busca pues, el millore la precisió, no? Que siga més precís i que les dades que aporte siguin més concretes i millors, no? I bueno, pues que al final siguin més fiables i que bueno, pues, siguin més funcionals, no? O sigui, n'hi ha que exigir-los el màxim rendiment a aquest tipus de dispositiu. Altres reptes també, pues, seria l'optimització, l'eficiència energètica, no? molt parlada ara, sí. I buscar una eficiència energètica per a que la vida de la bateria dels dispositius, segur que també tenim podcast que parlen de les bateries i també són molt importants, si ho veiem en casos com estos, pues que puguen millorar la comunicació entre sensors en les xarxes, vull dir que entre ells també comuniquen. Entonces, eficiència energètica, comunicació entre ells...
L'internet de les coses serà molt important, això, per poc consum, i clar, si estan ubicats en molts llocs, suposa que serà una de les coses molt, molt importants. Bueno, continuem amb les preguntes.
Seguís, tira-li.
Quins avanços podem esperar en el futur de sensors?
Bueno, pues a futur li hem donat importància a aquest tema perquè creiem que són avanços molt emocionants i molt potents, i per exemple podem esperar, pues, la integració en coses quotidianes, suposo la domòtica, és que ja la tenim ahí, els vehicles autònoms i per exemple la salut, no? que hem parlat també de la salut connectada, no? Que puguen atendre...
Sí, estan buscant un aparell, una píldora que fora controlada, i això en vez de posar els tubos de que fer-te les exploracions, que és tan desagradable, fer una pastilla, i això va millorant-se dia per dia, i és gràcies a fer-ho més menut i més eficient.
També n'hi ha per acabar, tenim bueno, pues sensors, en idea de sensors flexibles, ¿vale? I també estirables, que bueno, poden ser molt utilitzats en el món de la moda. ¿Vale? O sigui que el tèxtil i la roba també acabaran arribant a aquest tipus de sensors, encara que ja n'hi ha alguns que són així. O sigui que bueno, pues, són capaços de detectar si la roba està banyada i t'activen una funció de secat, o són capaços de detectar si fa calor i donar-te un poquet de refresquet. I a més d'ajustar-se al, al tamany de la persona, al cos.
Bueno, en, seguretat, ja en seguretat trobo que també serà un altre dels camps. Bueno, anem continuant. Podem parlar una mica sobre les característiques claus de sensors?
Bueno, sí, sí, per exemple, un aspecte important seria la, la sensibilitat, ¿vale? Que seria pues, la capacitat del sensor de detectar canvis, ¿vale? En la magnitud mesurada, i també podem tenir en compte que la resolució, que és la capacitat de distingir i mesurar amb precisió diferents valors. A més, també dir-te que bueno, pues la resposta del sensor i la repetibilitat són altres característiques importants també que influirien en el seu rendiment.
Què ens pots dir sobre les diferents tecnologies utilitzades en els sensors?
Bueno, els sensors utilitzen diverses tecnologies, pues, per exemple, pues, podríem parlar de la resistència, la capacitància, l'inductància i també els semiconductors, diguem. Bueno, cada una d'aquestes tecnologies té avantatges i desavantatges i són seleccionades en funció de la magnitud a mesurar i les necessitats de l'aplicació. Els sensors basats en semiconductors, com per exemple, no sé, pues, sensors de pressió i de temperatura, són els més comuns i els més àmpliament utilitzats.
I quin paper, quin és el paper de sensors en l'internet de les coses que havíem dit abans?
Sí, bueno, pues, pues són fonamentals, no? L'internet de les coses són fonamentals, hi ha un augment de dispositius connectats i recopilen dades pues, pues del món físic i es transmeten a la xarxa per l'anàlisi i per acció, no? Això pues, pues, es permetria pues, major automatització, optimització i presa de decisions basades en les dades que repleguen, no? Tot això pues, ens permetria millorar, no? I els sensors de l'internet de les coses pues, són utilitzats en aplicacions com per exemple la monitorització ambiental, no? Per a saber com tenim l'ambient, ara que també està molt de moda, pues, detecten si hi ha algun problema en l'ambient i és quan aparen, els cotxes no poden entrar a determinades zones, ja està utilitzant-se coses
així. Si hi ha més partícules en l'ambient o menys. Si és...
Correcte, la gestió energètica i el control de la salut. No? Bueno, és per dir algunes coses, però en l'internet de les coses ja està utilitzant-se de manera activa.
Ens podries explicar un exemple concret d'aplicació de sensors?
Bueno, pues a veure, quan te'n dius d'exemples em quedo sempre la duda, sí. Perquè no sé quin traure a la llum, però bueno, per exemple, podem parlar dels vehicles autònoms. Jo sempre l'he tingut ahí, no? El vehicle autònom, el sensor, bueno, pues sabeu que, bueno, que s'utilitzen una combinació de sensors, porten càmeres, radars, lidars, ultrasònics, o sigui, porten de tot, i aquests cotxes, per a percebre pues, l'entorn, no? Saber tot l'entorn alrededor del cotxe com es troba, no? I poder prendre decisions basades en aquestes dades. Pues, estos sensors capturen informació sobre els obstacles i també sobre la distància, no? Entonces, bueno, és un, no sé, és un mite també de acabarem, el cotxe serà autònom i conduirà soles, pues bueno, de moment li tenim un poc de por perquè ja hem vist algun Tesla.
A Xina ja n'hi ha llocs que és en, ja poden circular els cotxes. Això fa poc la notícia ha eixit i que ja n'hi ha zones que poden circular. Bueno, continuem. Quines altres àrees estan beneficiant dels avanços de sensors?
Bueno, pues hi ha moltes àrees, no? Però diverses àrees, anem a parlar d'algunes així ràpidament, pues, vos diria la indústria de la salut, que ja hem parlat d'ella i està ahí utilitzant-se molt, ahí s'utilitzen sensors pues, per a la monitorització de les constants vitals dels pacients, i deteccions precoces de malalties, no? També doncs, en el camp de la domòtica, com diuen, són essencials per a la creació de llars intel·ligents i bueno, ens permeteixen un control més eficient de l'energia, la seguretat i també per al confort, no? De l'usuari que visca en la casa, per exemple.
Quins consells es dones als oients per l'elecció i ús adequat de sensors?
Bueno, un consell, pues, podria dir que n'hi ha que tindre en compte, bueno, en compte les necessitats específiques, vale, de l'aplicació de cadascú, el que necessiten, però bueno, seleccionar el sensor adequat que complisca pues, en requisits de precisió, mesura, vale, que siga el més precís possible, no?
Jo, perdona que el talle, quan tu fas, adquirixes un mòbil, no? En quins sensors el deuries fixar que tinguera el mòbil per tu? Perquè n'hi ha molts de sensors i no m'adonem que els mòbils porten molt de sensors i depenent dels sensors que porten és més car o més barat.
Sí, efectivament, internament el mòbil porta moltíssims sensors i bueno, és capaç de un giroscopi, és capaç de saber detectar com girar la pantalla i si gir que fa la pantalla conforme la posem no és senzill, però després en quant a la càmera, després en quant a temperatura, després...
El que va comprar el mòbil es deuria de fixar en això.
Podria fixar-se i possiblement és on veuria el perquè dels costos.
Trobo que seria un tema prou interessant de tocar eixe d'això, però continues
en les preguntes, continues ahí...
Vale. Sense dubte, els sensors són una peça clau en el món tecnològic i tenen un impacte enorme en diverses indústries i àrees de la nostra vida quotidiana, no? És una de les coses prou... O sigui, que no paren d'utilitzar.
Sí, bueno, la veritat és que és increïble com cada volta més s'utilitzen més, les tenim en la vida diària, són xicotius peces que poden captar, convertir dades físiques en senyals i, bueno, i cada volta pues, convertir-ho tot més en un món digital.
Això és cert, els sensors són els ulls i les oïdes dels dispositius tecnològics permetent-nos interactuar i adaptar-se a l'entorn que ens envolta.
Bueno, pues dir que el més interessant és que això bueno, no pararà d'evolucionar i el seu desenvolupament no s'atura mai i que dia a dia hi ha noves investigacions i innovacions per a millorar la seva precisió, la seva eficiència i funcionalitat.
Per descomptat, i estem emocionats de veure qui són els pròxims avanços del món de sensors i com canviaran les nostres vides encara més en el futur.
Bueno, pues res, dir-vos que la tecnologia continua avançant, com sempre diem així, un ritme accelerat i que els sensors tenen un paper fonamental. Val? Per això hem parlat així avui d'aquest tema i estem convençuts que el seu impacte serà cada volta més gran i apareixeran noves aplicacions i funcionalitats.
Pues això és tot per avui, el nostre programa dedicat a sensors. Esperem que hagin gaudit d'aquesta interessant conversa i que hagin après sobre aquest tema apassionant.
Bueno, com sabeu, sempre vos deixem ahí cuquet de que pugueu llegir i saber un poc més. Us donem les gràcies, Joan, una volta més, i gràcies als oients, i ens escoltem en el pròxim programa. Adeu.
Adeu. Thank you.